Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eu. En el programa d'avui, en Josep entrevistarà l'Elisabet, una catalana molt salada. La Georgia ens farà coneixedors del poeta català Àlex Susana. I per finalitzar el programa, en Marcel ens portarà al País Valencià. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
La comunitat catalana a l'exterior. Amb Josep Sancho.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a la secció La comunitat catalana a l'exterior, al programa De mica en mica. Des del punt més alt de Sant Batgara, des del pis més amunt de l'edifici del Cafè en Xoqui. Com ja us he repetit més d'una vegada, aquest és el vostre espai. Aquest és l'espai per les persones que viuen fora dels Països Catalans. I com que Josep Sancho és un home de paraula, avui compto aquí amb la presència d'una persona que se'm va acostar amb una miqueta d'informació sobre en aquest bonic país al qual acaba d'arribar i una persona que li agrada molt col·laborar en coses diferents i, com no, li donem el seu temps aquí a la ràdio. Ella és l'Elisabet. Hola, Elisabet.
Hola, Egonon, bon dia i gràcies, Josep, per estar aquí avui amb vosaltres al Cafè en Xoquia, al programa De mica en mica s'omple la pica.
De res, aquí a Bilboiria és el nostre espai, és un lloc que ens ajuda moltíssim i doncs avui t'ha tocat a tu venir. Quant temps portes a Euskal Herria?
Bé, jo, la primera vegada que vaig aterrar a Euskal Herria va ser el 2014, vaig fer com visites puntuals, però bé, degut a la meva activitat que jo realitzava a Mallorca, a través d'una associació que es deia La Sal, una associació cultural que donava a conèixer les salines del sud de Mallorca, concretament de la colònia de Sant Jordi, doncs vaig començar a fer recerca sobre les salines i un amic meu de Sabadell, perquè jo sóc de Sabadell, em va comunicar que hi havia unes salines molt interessants també a l'Ains, a l'Ains Gazzaga. Sí. I bé, em vaig posar en contacte amb la gent que porta el museu de l'Ains i a través de Facebook i de correus electrònics doncs vaig començar a interessar-me per aquestes altres salines que són molt diferents a les salines del Mediterrani, perquè les de l'Ains són unes salines bé, a la muntanya, d'origen mineral, amb un sistema de recollida molt interessant. I bé, la cosa va quedar així. Aleshores, el dia 1 d'octubre, com a catalana, tenia un sentiment d'obligació una mica amb el meu poble, doncs em vaig sentir obligada a anar a Sabadell. No? Era un dia important, era un dia que tots havíem d'estar allà fent força, presents, sí. Tot i que jo no podia votar, malauradament no podia votar en el referèndum, però sí que podia ajudar. Aleshores, vaig agafar un avió el mateix dia 1 d'octubre i em vaig presentar a Sabadell. I allà, a l'escola on em va tocar estar, amb tots els meus amics, justament vaig coincidir amb l'Aitor Gats, que l'Aitor Gats era un dels que porta al museu de l'Ains. Va ser una trobada preciosa, perquè, clar, ens vam conèixer en persona, enmig d'aquell dia tan, per una banda, tan trist, no? Tan dur, però al mateix temps tan bonic perquè bueno, vam tenir aquesta oportunitat de conèixer-nos i allà va sortir, diguem-ne, la promesa d'anar al País Basc a veure les salines.
Molt bé, molt bé. Ens has fet aquí un petit resum i ara ho anirem desgranant pas per pas. Doncs ara has vingut aquí al País Basc amb intenció de quedar-te?
En principi sí.
Molt bé. Has vingut potser empesa per la gastronomia, com molta gent, potser has vingut empesa per aquest clima tan bonic. Em dius que vens de Mallorca i ho entenc, perquè clar, aguantar aquella calor, aguantar aquella llum tan pura, aquella aigua que gairebé no té un atge, és normal que hagis optat per venir aquí amb la frescor de la pluja, o potser hi ha alguna coseta més que t'endú cap a aquesta bonica terra.
Bé, a veure, la verdor d'Euskal Herria se t'emporta, evidentment que sí. El que passa és, clar, que la claror del Mediterrani, ostres, sempre senyora, no? Però bé, el tema és que en aquests viatges que vaig anar fent al País Basc, i concretament aquest que vaig fer per anar a veure les Salines de Leins, doncs vaig retrobar-me amb una persona, amb un vell amic, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, generalment la gent es mou per amor, no? Sobretot els mediterranis.
Val. Ja vas complint un patró que se sol repetir aquí. Jo entrevisto a catalanes i catalans de per tot arreu i normalment el tema de l'amor sempre fa
moure. Mou muntanyes.
Exacte, mou muntanyes. Doncs veig que ets una experta en el tema de les salines i de la sal. Per mi, per exemple, que sóc neòfit i entenc que la majoria de les meves oients també, explica'ns una miqueta quins són aquests processos i també, sobretot per a neòfits, i aquestes diferències que has esmenat que n'hi pot haver entre les salines, en aquest cas del sud de Mallorca, i les que tenim aquí a Guipúscoa, a Gatzaga. Mm-hmm.
Bé, en primer lloc, la importància de la sal al llarg de la història, doncs no cal que us la recordi, perquè durant molts segles ha estat el producte essencial per a la conservació dels aliments, no? Llavors, com a historiadora, m'apassionava molt veure que darrere de la sal també hi havia hagut grans revoltes socials, grans moviments de protesta arreu del món. La sal és el producte que ens uneix a tots, és a dir, no hi ha cap continent que no hagi valorat o valori encara la sal. I clar, vaig començar a estudiar per proximitat, a fer recerca sobre el treball. Jo soc historiadora econòmica especialitzada en el treball, no? Havia fet el món tèxtil a Sabadell i em vaig començar a interessar pel treball a les salines perquè retornaves al que era l'home relacionat amb la naturalesa, no? Amb els cicles de la naturalesa, i per tant era un cultiu, la sal és un cultiu, que tot i els mètodes que hem pogut canviar una miqueta, sempre és un diàleg entre l'home i la naturalesa. Aleshores això em fascinava, no? Perquè així és com la revolució industrial te trenca, és un desafiament a la natura, no? Les fàbriques, l'electricitat, l'energia, la salina es tornava a ser un diàleg, un respecte, no? Amb uns ritmes. Bé, i llavors, clar, les salines que jo estava estudiant són salines que s'han originat per mort del temps, no? És a dir, filtracions de l'aigua de mar que entra per les dunes, es queda estancada, i llavors, per exemple, en el nostre cas, els fenicis van ser els primers que van començar a observar aquest procés, sí. I van veure que es feia sal de forma natural. Llavors els romans i d'altres van anar, doncs, construint unes salines i aprofitant aquest fet, no? Aleshores, clar, quan jo vaig descobrir les salines de Leins, em va agradar moltíssim, perquè així és com en el Mediterrani es fa una recollida a finals d'estiu, quan hi ha tot el procés d'evaporació i cristal·lització, és quan es fa la recollida. Em va agradar molt veure a Leins, que és un altre sistema. Primer, que l'aigua, clar, ve per la filtració de les roques.
Quan dius, disculpa, es fa, vols dir que a dia d'avui encara es recull sal d'allà?
Sí, 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 sí.
Ah, val.
Sí, sí, sí.
Ah,
les salines
bé.
Les salines d'aquest cas de la colònia Sant Jordi són del segle IV, això ho sabem per la datació que han fet a través de les ceràmiques, de les restes ceràmiques que s'hi han trobat, i sí, sí, encara es produeix sal.
Ah, val, és encara una indústria
en funcionament. Sí, sí, sal comú ja s'està posant, diguem-ne, més de moda la sal, la flor de sal, que és un altre tipus de sal més lleugera, que és una capa que es forma a la superfície, però bé, la nostra sal tradicional al Mediterrani, per l'extensió de les salines i per l'ús que s'ha fet a la llarg de la història, la sal més eficient és la sal comú, que és la que es diposita en el fons.
Molt bé, no? Idees que anar-ho recollim d'una vegada, en canvi la diferència
exacte.
Aquí...
Exacte, a mi el que m'agrada molt veure és com a l'ENS el procés de recollida és que és completament diferent. Primer, és unes salines que estan a la muntanya, per tant, l'aigua és una aigua que ve... carregada de sal, sí, pels minerals que es troben al recorregut del subsol, no? I quan surt aquesta aigua carregada de sal, clar, aquí no es pot fer sal per evaporació solar, per insolació. Per tant, què tenen ells? És preciós. Tenen d'orles, que diuen ells, unes d'orles que vindrien a ser com unes safates, no? Petit, de posa de metre per metre, sí. I clar, ells el que fan és provocar l'evaporació amb l'escalfament del foc a sota. Clar, evidentment, l'home es desenvolupa en relació als recursos naturals que té. Aleshores, aquí teniu llenya i teniu aigua, i per tant, el més eficient és el que han fet ells, és a dir, aprofitar la llenya i l'aigua i provocar l'evaporació. Què vol dir això? Que aquí a l'Ains poden estar produint sal durant tota l'època de l'any. Durant tot l'any estan fabricant sal. Podien, aquesta gent podia durant tot l'any fer sal. I clar, això em va fascinar, no?
Esclar, no són dependents com nosaltres, que dependem de la climatologia, sinó que aquí sempre estan produint.
Exacte.
Molt bé, molt bé. I dius que al sud de Mallorca foren els fenicis els primers en obtenir aquesta sal. Tu tens constància quin poble fou el primer que l'obtenia aquí o és una informació que la desconeixes?
Home, quan dius el Mediterrani? Ostres, que el Mediterrani, ostres, estem parlant de...
No, vull dir, més aviat aquí, vull dir, si tenim constància que els fenicis sí, ho varen fer al sud de Mallorca, uh-huh, i nosaltres els catalans sempre ens reivindiquem o ens reivindiquen com a fenicis, sí, aquí tens constància de que hi hagin sigut els fenicis o no? O serien directament els vascons que produïen aquesta sal?
Aquí els fenicis no, perquè els fenicis eren gent de mar, que el que feien bàsicament era intercanvi de productes i, clar, ells en aquell moment l'alimentació, tot el que pescaven, ja, vull dir, aquests viatgers del Mediterrani, no?, que connectaven al nord d'Àfrica amb les costes mediterrànies, fins tot arribant al Pròxim Orient, tota aquesta gent, clar, s'havia d'alimentar d'alguna forma durant aquests trajectes tan llargs i, clar, la sal era fonamental per poder sobreviure i per poder-se alimentar. Aquí en el cas del País Basc no eren fenicis, era la gent autòctona d'aquí que va desenvolupar un sistema afí amb els seus recursos i amb la població, perquè una de les coses més interessants, que bueno, quan sigui més gran, quan ja sigui una àvia, estudiaré, és la relació entre revolta social i la sal.
Molt bé, que bonic. Tenim el cas del Coll, veritat, el Coll i Abela... La revolució de la sal, el bé, Coll, una d'elles?
Bé, és que hi ha hagut... Sempre el país per excel·lència de les grans revolucions és França. Uh-huh. Aleshores, França sí que... si mirem el context europeu, França i Itàlia. És a dir, França, a l'època mitjaval, hi havia uns impostos molt arbitraris sobre la compra de la sal, no?
Sí.
Llavors, al govern hi havia diferents jurisdiccions, perquè ens entenguem, i diferents administracions. Llavors, hi havia preus molt diversos, molt dispars, no? I en una d'aquestes regions es va disparar el preu de la sal i els camperols, com a acte de protesta, doncs es van aixecar en contra de l'administrador, i és un fet que a mi m'ha quedat, quan vaig llegir em vaig quedar bastant esborronada, perquè van agafar l'administrador, el van dur a la plaça del poble, el van desquarterar, sí, i el van salar com un porc.
Molt bé.
I després també en altres actes, per exemple, a la Lombardia, a Itàlia, per sí, exemple, que aquí també va passar el mateix, que el camperolat van augmentar també les taxes, l'impost de la sal, es diu Garbela, la Garbela és l'impost per excel·lència, i sí, què va passar? Doncs que els italians d'aquesta zona van decidir no posar sal al pa. I això m'interessa moltíssim perquè a Mallorca, quan els catalans arribem a Mallorca, tenim un greu problema i és que el pa és ensupit. No té sal, no?
Sí, ho confirmo al 100%. I vaig estar buscant, jo mentalment, fent-me teories, no sabia si era perquè, com que ja estem en una illa que ets envoltat de sal, jo ho vaig notar des del primer moment. Jo, la veritat, que soc una persona molt aficionada a l'alimentació, als productes alimentaris, des dels més bàsics fins als més gourmets, i va ser una de les més observacions, que el pa, tot i que és bastant conegut, el pa de Mallorca, el pa moreno, els diferents pa... Era com pa sense sal. Quina explicació me'n dones?
Exacte. Doncs jo tinc una intuïció. Una intuïció, diguem-ne, com a historiadora. I és que bé, per una banda, és cert que la gent que viu en una illa ja té una alimentació molt salada perquè viu molt de la pesca, no? Però això no és suficient, perquè, si el pa... Si la sal és un conservant, per què no hi posaven sal al pa?
Exacte.
Perquè és un conservant, per tant... Jo sempre penso que la gent no és tonta i que actua d'una forma molt racional. Per tant, hi hauria d'haver una raó més de pes, més forta, per no posar sal al pa. I jo crec que al sud de Mallorca hi ha una població que es diu llombards. Llombards. Això ve de la gent de la Llombardia italiana que van arribar a Mallorca i es van instal·lar allà. I jo tinc una intuïció de que la falta de sal en el pa té que veure amb una... acció de resposta, de protesta davant dels impostos de la sal. Quan sigui més gran, investigaré sobre el tema. Ho tinc al cap encara.
Molt bé, quan siguem grans serem historiadors. Jo també. Jo quan sigui gran també vull ser antropòleg i a veure si seguir totes aquestes intuïcions que tinc, a veure si al final surt la... El teorema, Elisabet, que explica per què...
No sé, s'ha de veure, no?
Que
a mi que em diguin que no, no? Primer que em diguin que no, de moment aniré investigant per aquí, per aquesta línia, no?
Exacte, el teorema, Elisabet, que explica per quin motiu el pa de Mallorca és una miqueta ensupit, però bé...
Però està molt bo, tot s'ha de dir.
Exacte, i bé, el pa, tot i que el pa no tingui tanta sal, ara mateix un berenar pagès entraria...
Sí, bueno, jo ja m'estic aficionant als pinxos, eh? Aquests pinxos que hi ha per aquí, em sembla que ja estan desbancant el pa mallorquí.
Sí, molt bé, doncs anirem acabant i seguint una miqueta amb aquesta, amb la part de l'alimentació, que a mi m'encanta, i aquí doncs ja hem dit els pinxos i tenim tan bon menjar. La sal aquesta de Mallorca es ven com a producte gourmet, es ven en general, com si volem accedir a aquesta sal dels països catalans, en aquest cas concret de Mallorca, com hi podem accedir?
Bé, la sal, sí, la sal està al mercat, però hi ha tres tipus de sal que us el resumeixo molt ràpidament. Hi ha la sal comuna, que és la sal que tots tenim a casa, la sal per excel·lència que hem conegut tots. Després hi ha la flor de sal, que la flor de sal és una sal que és aquesta, que és molt més lleugera, que no pesa gens i que és una capa com el tel de la llet, diguem-ne, no? Que es crea només a la superfície, que per tant té un valor afegit, no la pots vendre a pes perquè no pesa. I després tenim la sal de coco. La sal de coco, per mi, és la millor, us ho he de dir, perquè és la sal realment del poble. És la sal que es fan els cocons. Els cocons són aquests clots que hi ha a les roques de la costa. Aquesta és la sal que tots la gent de Mallorca i la gent del Mediterrani ha recollit popularment. Aquesta sal de cocó la pots recollir, però no la pots vendre.
Exacte.
Això és com la fusta dels boscos. Tu pots talar un bosc per fer-te el foc a casa, però no pots començar a talar arbres i vendre aquesta fusta. Per tant, és de consum propi. La sal de cocó, la gent la recull, és una activitat, diguem-ne, popular que s'ha fet al llarg de la història, i és una sal que diuen els mateixos pescadors que aquesta sal conserva i no et fa venir set.
Mira.
És interessant i és boníssima.
Vaja, i un producte autogestionat, sí. Si tot el que et puguis fer tu mateix...
És a dir, que el millor és que et convidi un saliner a casa seva a dinar i et posi un bon pa amb tomàquet amb sal d'aquest de cocó.
Val, doncs bé, d'aquí, si ens està escoltant algun saliner o alguna salinera, podeu contactar amb nosaltres a partir de Facebook i bé, seria per mi un plaer anar a tastar aquesta sal. Escolta, ara et faré escoltar una pregunta que van deixar enregistrada a l'últim programa i tu me la contestaràs, Elisabet.
Vinga, va, endavant.
Aquesta és la pregunta.
Bé, jo volia... Soc en Josep Ramon Casas, soc el president de la Colla Castellera de Madrid i secretari del Cercle Català de Madrid, i volia llançar la pregunta sobretot tota la gent que som fora de Catalunya, no? I que tenim les arrels que tenim. A part de les activitats o coses que feu per recordar o per fer de on esteu, on viviu, que tinguin relació amb Catalunya i de juntar-vos amb gent de catalana també, si pot ser, doncs amb quina freqüència viatgeu i a Catalunya i si això us suposa un problema greu, és a dir, si aquesta distància us suposa un problema greu, o ho mitigueu amb aquestes reunions amb gent de fora amb gent de Catalunya que està fora de casa seva també com vosaltres.
Bé, jo a Catalunya hi tinc la família, hi tinc molt bons amics i sobretot hi tinc una filla, la filla gran, la Joana, que està estudiant a l'Autònoma Filosofia i, per tant, tinc moltes raons per anar-hi anant, no? I es pot dir que cada dos mesos intento fer una paradeta a Barcelona, a Sabadell concretament, perquè, ostres, tot i que aquí al País Basc m'hi sento com a casa, perquè m'he sentit molt ben acollida des del primer dia, i això per una catalana és molt important, perquè no sempre som benvinguts arreu, doncs, clar, és realment és un tornar a casa, no? Jo, per exemple, només trobant-me aquí ara amb el Josep, doncs hi ha una manera de fer, no? Hi ha un humor, hi ha tot un bagatge cultural que encara que haguem tingut vivències diferents, ostres, ens reconeixem ràpid, no? I amb un somriure o amb una paraula, doncs, encara que estiguis lluny de casa, et sents a casa, no? Però vull dir que aquesta enyorança de la teva terra que té tothom, doncs jo crec que potser en el País Basc és el lloc on menys l'enyoro, perquè em sento això, molt, molt, molt ben acollida, no? I molt respectada, sobretot, com a catalana. Sobretot, i per la ideologia política que tinc, doncs, per mi és molt important.
Molt bé, doncs donem per resposta a aquesta única pregunta que ens arriba des de Madrid. Doncs ara que ja per anar acabant, sé que ets una persona també molt implicada amb el país, implicada políticament, i sé que tens contacte amb l'ANC Euskal Herria i m'has demanat que em vols parlar una miqueta. És el teu moment, pots parlar, agrair, pots explicar el que tu vulguis. Com ja he dit, aquest és l'espai per totes les catalanes que viuen a l'exterior i pots dir el que tu vulguis.
Mm-hmm. Doncs sí, jo vull agrair moltíssim aquesta formació d'aquí, no? l'Assemblea Nacional de Catalunya d'Euskal Herria, concretament la de Bilbao, perquè, clar, jo en aquest moment polític estava visquent Catalunya, que és molt greu, i que tots pensàvem que mai tornaríem a viure el que vam viure. L'1 d'octubre ens va remoure les entranyes, no? I ens va posar una altra vegada en peu de guerra, en el bon sentit de la paraula. Clar, això fa que les relacions polítiques s'estrenyin, es reforcin i es clarifiquin, no? Llavors, clar, quan jo vaig arribar aquí al País Basc, no volia deixar de ser el que era, no? Que és una persona compromesa amb Catalunya, amb la independència del meu país i amb el dret a escollir, no? I clar, em vaig posar en contacte amb l'Assemblea Nacional de Catalunya. Li agraeixo moltíssim a la Begoxo tot el que està fent, tot el que està fent des d'aquí per la independència, per la lluita i per la llibertat dels presos polítics, que bé, que després del que ha passat te'n dones compte del que ha patit el País Basc, no? De tots els anys que han patit ells i que ara ens ho estem trobant nosaltres a la cara, no? I això encara crea un sentiment més fort de germanor, de comprensió i de lluita compartida, no? I res, això, agrair molt a la Begoxo, a la gent d'Euskal Herria que estan implicats en la lluita, perquè a nivell personal, deixant de banda les relacions, diguem-ne, més sentimentals o més culturals que jo pugui tenir amb el País Basc, aquesta gent a mi m'ha pogut seguir sent qui sóc, no? Que sóc una persona, doncs això, a Catalunya seria de la CUP, doncs aquí estic a l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Molt bé, doncs recordar a aquestes persones, a la Begoxo i a totes les persones que formen l'ANC Euskal Herria, són també gent que nosaltres també tenim molt a prop. I mira, jo ara vull aprofitar també per enviar una forta abraçada a la Marina, que ha estat durant masses anys segrestades per l'estat francès i per l'estat espanyol, i que ara, doncs, gràcies a totes i ara, per sort, doncs, ja és lliure. Això va per tu, Marina. Continuem lluitant i el millor homenatge és continuar la lluita. I fins aquí hem arribat. Ara et demanaré, a part de donar-te moltíssimes gràcies, una cançoneta, que aquesta serà la cançoneta amb la qual s'acabarà aquesta secció. Quina cançó punxem, Elisabet?
Bé, primer havia pensat una cançó de la Maria del Mar Bonet que m'agrada moltíssim, que es diu Petita Estança, però no, la canvio.
Ah?
Sí, la canvio.
Molt bé.
Ara mateix prefereixo una cançó de Lluís Llach que es diu Més lluny. Hem d'anar més lluny.
Molt bé, doncs ens despedim fins a la pròxima setmana amb el nostre amic en Lluís Llach. Moltes gràcies, Elisabet.
Vinga, gràcies a vosaltres. És que ricasco.
Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui que ara us encadena, i quan sereu deslliurats torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà que ara ja s'acosta, i quan creieu que arribeu sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui que ara us encadena, i quan sereu deslliurats torneu a començar nova senda. Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos. Tingueu ben present no aturar-vos.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda, amigues i amics. Al racó de les lletres d'avui llegirem uns quants poemes del poeta català Àlex Susana. Començarem amb un d'ells. Dormir és com enfonsar-se en les comes de l'instant. Pous de llavor, riu d'il·lusions, cendra fosa entre els meus dits. Cal, però, descloure sobretot els llavis de l'ombra. Aquest raig de bus no tan fosc, aquest raig d'eines amagades. Descloure'l per endinsar-s'hi de ple, car és sempre un bosc tens i espès aquell qui ens forneix, alhora que por, meravella. Dormir és enfonsar-se en les cames de l'instant. Àlex Susana i Nadal va néixer a Barcelona el 12 de setembre de 1957. És escriptor, poeta i promotor cultural i expresident de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Anem amb un altre dels seus poemes. La paraula, però, és l'ostra que vola damunt les mans del caçador. Cal ser blanc perquè plogui. Tots els colors floreixen fins a esmunyir-se. No veig mai prou on s'estavellen les carns, però neva i la neu és conhort. Sempre ets tu, boira d'anel, qui ens colla, fins a confondre'ns. Àlex Susana ha estat professor de literatura catalana a la Universitat Rovira i Virgili i fundador i director de l'editorial Columna de 1985 a 1999, de la discogràfica Columna Música de 1997 al 2000 i del Festival Internacional de Poesia de Barcelona entre els anys 1984 al 2000. Heus aquí un altre dels seus poemes. El llit m'escalfa, som prop la una, tot és blau com per travessar-ho amb agulles de nit enceses. Les noies jeuen nues i volen encara despullar-se més i més. Tanta ciutat il·luminada, les violacions m'exciten, els llits són aparells que escalfen les coses. No cessaria mai en el meu intent d'anul·lar-te. Tots són signes, però. La pluja ens cau com gel, que res no arrossega. Les coses han començat a oblidar-se d'elles mateixes. Aduc l'oblit, una invasió de blanc, el blanc no és cap color, se'ns manifesta. Tots són ales que refugien. Sols el llit pot arribar a ser una tomba excel·lent i la pell els llençols. Cal encendre's, no dependre de res. Lleus turons de mots o afecte que ens fan companyia que no serveix. Però les àligues del cervell s'han desprès. El retorn és del tot impossible, l'amor també i la mort. Com dins un profund i silent record, la vida voldria avançar plena de recuperacions tan dòcils com inútils. Aviat seré l'esquelet de l'ombra creixent, car no retorna al naixement del dia el qui se'n va per una nit ardent. Àlex Susana també ha dirigit la col·lecció de novel·la El Cercle de Viena a Viena Edicions. Posteriorment, ha estat director de cultura de l'Institut Ramon Llull entre els anys 2002 i 2004 i director de l'obra social de Catalunya Caixa a la Pedrera entre 2009 i 2013. L'any 2013 fou nomenat director de l'Institut Ramon Llull. Tres anys després, va cedir el càrrec a Manuel Funosa, per passar a dirigir l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Llegim un altre dels seus poemes. Ja que és la febre, dona meva, sortosa creu però assolida veu, portell incessant per on davallen esllavissades d'oblit i el vers que m'aixugo, i jo que sempre em redreço impertèrrit dels meus cendrers com l'aigua prima on l'està cavalca el ser fins coronar-lo, ja que és l'amor de tots els odis el més exigent i l'encany ens fa furtius. Àlex Susana és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Entre els seus llibres de poema figuren Memòria del cos, Els dies antics, El darrer sol, Palau d'hivern, Les anelles dels anys, Boscos i ciutats, Suite de Gelida i Angles morts. Heus aquí un altre dels seus poemes. Com s'usser tot. Quan sóc jo qui, tremenda poesia, et descorda suaument la pell dels teus somnis tan palpables i tu, ja tota mans i llengua, m'amortalles amb delícia. Quan l'arrel del nostre ull compartit s'estremeix fulgurant i tu, amor, no cesses d'arrossegar-me pell enllà cap a l'híbrida intempèrie del desig. Quan el quan desapareix i tot és ara i res, i l'incendi en una última glopada s'estimba. Quan el temps en nosaltres tan afauat, tot ho cisella a cops d'embestida. Quan no som més desbordem i ens inunda una blanca follia cap amunt estesa. Com a crític d'art, Àlex Susana ha publicat nombrosos textos per a catàlegs i exposicions. Entre les seves traduccions destaquen Messie Tast, de Paul Valéry, Quatre quartets, de T.S. Eliot i Caligrames, de Apollinaire. També ha col·laborat com a articulista en diversos mitjans de comunicació. La seva obra ha estat traduïda al castellà, al francès, al portuguès, a l'anglès, a l'italià, al croat, al grec, a l'hebreu, a l'àrab, al xinès i al rus. És membre també de l'Acadèmia Europea de Poesia. Acabem amb un altre dels seus poemes. Ja que és la febre, dona meva, sortosa creu però assolida veu, portell incessant per on davallen esllavissades d'oblit i el vers que m'aixugo, i jo que sempre em redreço impertèrrit dels meus cendrers, com l'aigua prima on l'està cavalca el ser fins coronar-lo, ja que és l'amor de tots els odis el més exigent i l'engany ens fa furtius. Fins aquí el racó de les lletres d'avui. Esperem tornar amb més poetes, poeteses i poemes. Fins aviat, doncs. Bon cap vespre i bon cap de setmana.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. Avui, a pocs programes d'acabar una altra temporada, dedicarem les pròximes cançons al País Valencià. Escoltarem alguns dels grups dels que ja hem parlat entre esta temporada i l'anterior. El primer grup que retrobarem és Aspencat. El grup de la Marina Alta va decidir allunyar-se dels escenaris l'any 2017. Abans, però, havien gravat fins a 6 discos d'estudi. Un dels més premiats va ser Essència, publicat el 2013 i on trobem Quan caminàvem, una cançó repleta de referències a la terra i a la cultura valenciana. Així que ara anem a escoltar Quan caminàvem, d'Espencat.
Caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una puja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camins d'està sembrada avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passat de lluita accelerada, passat d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cavanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat, quan l'albufera ens sostenia, una vela llatina navegava contra el vent. En la memòria empresonada es fugi les corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronger davant les torres de Serrans. El nostre amor serà la clau que obri tots els panys, des portals d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat. Difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusions d'un gran present. Tu i jo som revés del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. Satèl·lits sense rumb en la galàxia, d'amors impossibles som la paradoxa, som pretèrits imperfects de la nostra història, som aquell record inolvidable en la memòria. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou. Quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència.
També de la Marina Alta, de Pego, són Smoking Souls. Aquest altre grup pegolí destaca per la seva música directa, unes lletres ben treballades i unes melodies que ens recorden a les dels últims discos de Berri Xarrac. En tres discos a l'esquena, l'any 2018, Smoking Souls publica l'EP Paratges Preferits. Però la cançó que escoltarem ara és Eterna Força, de l'àlbum Cendra i Or, de Smoking Souls.
A pesar de tot vaig insinuar que sobren les paraules, els ulls em diuen el que vols, no vols marxar avui. Entre aquells montons de maletes i records jugarem aquell joc que ningú mai va voler jugar per por a perdre. Era impossible
imprevisible veure'ns així en aquell vaixell obscur que ha perdut les coordenades i que no veu el futur. Blau a l'horitzó i s'esdevé una llum, desperta l'esperança. On està la meva terra, on volia créixer? Si m'ofegue seràs l'aigua que s'endinsa dins de mi. Si em disparen seràs el moment just abans de morir. Seràs la llei de susta i eterna força. Seràs la meva llar. Quin preu hem pagat per aquest bitllet? No queda res enrere, ni les cendres d'aquell mapa, ni les fotos d'aquell vespre. Quin és el motiu per acomiadar el poble on et criares? No conec aquestes cares i em refugia en aquell camp. Era necessari veure't a prop quan el silenci crida fort, quan la meva ment es calla. Era necessari veure't a prop quan la desídia crida fort, perquè he perdut la batalla. Seràs l'aigua que s'endinsa dins de mi. Si em disparen seràs el moment just abans de morir. Seràs la llei més justa i eterna força. Seràs la meva llar. Si em fan fora de les cases, tu seràs el meu abric. Si em fan presoner per no callar, seràs la llibertat. Seràs l'exèrcit que farà cremar la soledat. Seràs la meva llar. Oh, 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 oh. Si m'ofegues seràs l'aigua que s'endinsa dins de mi. Si em disparen seràs el moment just abans de morir. Seràs la llei de susta, eterna força. Seràs la meva llar. Si em fan fora de les cases, tu seràs el meu abric. Si em fan presoner per no callar, seràs la llibertat. Seràs l'exèrcit que farà cremar la soledat. Seràs la meva llar.
El tercer grup valencià del que parlarem és Orxata Sound System. El grup format a València és un dels més mestissos de la música en català. Tot i ser pràcticament inclassificables, han destacat per la mescla de música electrònica amb altres estils com el reggae, el rap o fins i tot la música tradicional valenciana. L'any 2014, Orxata va decidir fer una aturada indefinida a la que van anomenar hibernació. Abans d'això, ens van deixar diversos discos i maxis en cançons com la de Violència dels Orxata Sound System.
Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis paquet de quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixar guerra seua, suau i silenciosa. És
Los mejores terroristas de la clase trabajadora.
Per acabar, no podia faltar So, un dels grups dels Països Catalans més reconeguts actualment i dels més actius. Potser per això, el grup ha anunciat que l'any que ve se'l prendran per descansar i preparar els nous projectes. Abans que això passe, So ens deixa dos discos i quatre cançons publicades durant el 2018 i ajuntades a l'EP EP 2K18. Una d'aixes cançons és el Basc Remix de Carrer de l'Amargura de So col·laborant en Fermín Muguruza. En la connexió Euskal Herria-Països Catalans mos acomiadem una setmana més. Ens podreu tornar a escoltar la setmana que ve en un nou programa i recordeu que podeu trobar tots els programes del De Mica en Mica al web de bilboiria.eus. També podeu seguir-nos al nostre Facebook de Mica en Mica-Bilboiria. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Escuchadora, ¿no? ¿Está cantando? Vale.
Deixa València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaix de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creua la pista de silla a migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la cant interior.
Ei! Entzugues a sué! Carrer de l'amargura! Carrasta sonar en calificat! Fermín Muguruza, eta Zo! País Valencià eta Euskal Herria! Endavant les atxes! Gora Riac! Gora Riac!
Dins de la cancara amb un per Mariola vaig tornar al poble a diari, no pot. Amb el ioguer i amb el curro ja sol. Cuina el sopar de sa mare, no vol que ningú sàpia què cobra per hora. Condescendència en les justes, amor, tot el que té pel seu fill que diu hola. Des del seu ventre batega el seu cor.
Banyat en vora, aspiro tot.
Paisatge, el iaio a la plaça, pengen les llums i les flors del balcó. No pot anar al casal ni de casa, i les olives li donen poc a poc. Enguai l'orquestra està enfront de sa casa, música i festa, la dansa al bastó. A estes altures, i fas el que faça, ja va per dins tota la processó.
Banya tempora, aspiro toa, eromena eriotza ta festa.
Criatura comença una aventura i el iaio sap que s'acosta al final i es mesclen la locura, l'amor i el carnaval.
Romeria d'ató, sent de senyal de minyura, arribes calla d'ató, sure
Senda sinyal del niño.
mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.